Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Bé, bona tarda a tothom. En nom del Cercle Català d'Història, doncs, estem encantats d'estar aquí, a l'associació d'amics de l'Institut Químic d'Estats Allà. I bé, com hem pogut comprovar, doncs, el meu company, Joaquim Mullan, els ha fet una mica una contextualització de conceptes i de temes sobre, per poder entendre què passa amb la descoberta d'Amèrica i amb el tema de Cristòfor Colom. Abans d'entrar aquí a la sala, una noia periodista doncs, m'ha fet una pregunta que m'ha semblat molt interessant i és doncs, la següent, que també és curiós, com és que dins d'un institut de tema científic, com és aquest, no? d'estudis científics, doncs plantegem una temàtica com és el tema de les lletres, no? De l'àmbit de les lletres, i si això pot interessar doncs, a l'àmbit científic. I jo li deia que, doncs, efectivament sí, que estem, bueno, per una banda, podem constatar que al llarg de les nostres intervencions, xerrades que fem arreu o les rutes històriques que també realitzem, ens ve molta gent de l'àmbit científic, que curiós, perquè jo tampoc m'ho hauria imaginat en un principi, però sí que tenen molta curiositat des d'aquest àmbit. Però és que, a més, una cosa és certa, i és que el tema Colom és un tema universal. És un tema que apassiona, que agrada molt, que interessa a tothom, no només a un àmbit o a un altre, sinó a tothom. Doncs dit això, jo us entraré més en matèria, els donaré forces dades i després, en tot cas, el torn de preguntes podrem ampliar el que calgui. Tenim ara aquí doncs, el protagonista, diguéssim, de la nostra història, de la nostra recerca, el protagonista principal, perquè no és l'únic, és a dir, és tota una empresa, el tema de l'empresa catalana del descobriment, el virrei i el mirall català, Cristòfor Colom. Un de tants aspectes importants que els puc ben assegurar estudiar la història colombina i que és transcendental per entendre la naturalesa de l'empresa de la descoberta d'Amèrica són abans d'estudiar i saber qui foren els seus protagonistes, com es desenvoluparen els fets, com es desenvoluparen aquests fets. Suposo que estaran d'acord amb mi en què aquestes dues premisses són clarament la base de tota investigació que es pretengui rigorosa, certera i emparada a la veritat, que potser ja sona més de tema científic, eh? Un altre dels aspectes que gairebé ningú té en compte a l'aprofundiment de la investigació són, òbviament, doncs, els ports de sortida i arribada dels viatges. De l'aparició d'aquests ports desapareguts també en parlarem d'aquí una estona, perquè una cosa és certa, i és que les coses no passen per casualitat, sinó que tenen una lògica, un motiu i un per què. No pensem que tot el que s'explica de la descoberta d'Amèrica, això és tot igual, això van aquí... Sabem episodis, sabem cosetes concretes que ens han arribat, però totes aquestes formen part d'una cadena de coses successives, no?, i de context. I això és el que estem plantejant, bé, el meu pare no s'ha tingut en compte. En aquest aspecte en concret, com deia, és en els darrers 80 anys que l'historiografia està donant el tomb de 180 graus. Com veuen, aquesta diapositiva, aquest gravat, mostra la rebuda del recibiment de Cristóbal Colón en Barcelona per los Reyes Católicos, que es posa el seu títol. Aquest gravat el vaig localitzar a la Biblioteca de Catalunya, no fa gaire, i és la rebuda oficial de la Mirall Colom a la ciutat comtal, a dalt i fixen on hi ha el rei, hi ha l'escut a la ciutat comtal, les barres, i a darrere, on hi ha les naus, fixi't que curiós, que també es correspon amb el que el meu company abans els ensenyava, els tapissos que estan allà a Sevilla, amb els senyals del parc reial, la bandera reial, a barrera. Per exemple, cal recordar que encara que tothom pensi que és conegut de sempre que Colom va arribar a Barcelona després del seu primer viatge, la realitat és que l'historiografia oficial va intentar fer creure sempre que això era un error dels cronistes, sí, aquells que abans parlàvem, i ens ho havíem mostrava. I deia que Colom havia arribat a Sevilla. No és fins al 1944 que l'historiador canari en Romeu de Armas demostra de manera irrefutable el que avui ja sabem. Però si bé les evidències de la participació aquesta catalana ja provenen de molts anys ençà, per no dir segles, m'atreviria a dir. També és cert que la negació per part d'historiadors catalans o experts en matèria colombina, com el combat verbal, agressiu i la desacreditació, estan a l'ordre del dia, com així ho testimonien diversos escriptors i investigadors foranis colombins de fora, d'aquí, que no són de part, ni de cine. Els vaig dir una cita d'un personatge, d'aquest senyor, l'Antonio Romeu de Armas, que era un investigador canari i expresident de la Real Academia de Història d'Espanya. Forma part del seu llibre Colón en Barcelona. Aquest llibre ja no el troben a les llibreries, no s'edita, però sí que està a la Biblioteca de Catalunya i a altres biblioteques d'arxiu, es poden consultar. Doncs ell diu en el seu llibre: parece imposible que cuando los historiadores, particularmente catalanes, han tratado de buscar pruebas contra autorizar la estancia de don Cristóbal Colón en Barcelona, no hayan tenido la paciencia de repasar la copiosa correspondencia regia y los documentos, más de 100 documentos que se encuentran en el archivo de la Corona de Aragón y otros archivos de Barcelona. També es parla el senyor Luis Ulloa, segurament els hi deu sonar molt el seu nom. Va revolucionar el món l'any 1929, anunciant a París i a Barcelona la catalanitat de Cristòfor Colom. Ell també viu en les seves pròpies camps durant els anys que es va estar aquí a Barcelona, visquent, investigant l'origen del descobridor. Doncs ell va patir també l'escarni dels mitjans de comunicació, sobretot en castellà, i d'algun àmbit de l'esfera intel·lectual catalana. En una de les nombroses cartes del seu amic mitjana de les dobles, li diu: desgraciadament veig que els diaris espanyols, inclosos els de Barcelona, sense esperar ni tan sols l'aparició d'aquest llibre, s'han pres una campanya força violenta contra mi. Imaginin vostès, és a dir, això ja ve de fa molt, l'enfocament i el tractament en relació a la recerca. Com tots vostès saben, a partir dels anys 90 es produeix una nova eclosió d'historiadors, que és una mica una revisió ja més cap aquí, que donen un nou impuls a les investigacions. Així tenim diversos, hi ha molts, Alba Vallès, la Teresa Raper, entre molts d'altres, per exemple. Són ells qui comencen a entrar en el moll de l'os real, o sigui, la catalanitat de l'empresa americana. En aquest sentit, les noves investigacions segueixen per una part aquesta línia i per altra banda aboten més el territori amb la finalitat d'arribar a ampliar més la informació sobre els personatges de la història oficial que es troben documentats a Pals i a l'Empordà i que molt sovint apareixen relacionats d'una manera o una altra amb Barcelona, com veiem, per exemple, en aquest cas, doncs, amb aquesta rotura. Aquí tenim una imatge d'un planisferi ja molt conegut dins de l'àmbit de la gent que fa recerca, del tema Colón, és el planisferi del Domingos Teixeira, on es veu el domini català de la Mediterrània i l'Atlàntic, que us deia el meu company, i on es demostra fins on navegaven doncs, els mariners catalans. Com deia, precisament les meves recerques incideixen en desemmascarar les mentides amb que l'història oficial ens enaltís. Per això, diguéssim que estic dedicada a diverses generacions, en relació al port de sortida del primer viatge de l'almirall Colom, també estic treballant en relació al segon viatge i la seva partència des de Barcelona, i en el paper de Catalunya i dels catalans en el temps de la descoberta d'Amèrica. Una implicació que, com tots sabem, ens ha estat vetada, havent aconseguit fins i tot que avui en dia els nens i els adults no sapiguem en quins fets transcendentals de la història hi van intervenir els catalans. Llavors, en relació a aquest tema, sí que vull que es fixin la part superior on hi ha Amèrica, que és el que veuen. Aquest cartògraf era portuguès i el va crear aquest planisferi l'any 1573, és a dir, no gaire lluny de l'època del descobriment. Si observem detingudament aquest mapa, ens preguntem doncs, a veure, com són els senyals de castells i lleons que haurien de fer per tot arreu del territori d'Amèrica. On són? Algú els veu? En el seu lloc, en canvi, trobem barres catalanes. I aquest no és l'únic mapa amb senyals catalans d'Amèrica que contradiuen la història oficial sobre el descobriment i pertinència a Castella. N'hi ha molts més, tant que els he vist, d'altres èpoques i països, com poden ser Holanda, Alemanya, Regne Unit, Evidentment, a Espanya no, no n'hi ha, com així tampoc a Catalunya. La Marina Catalana és una de les primeres potències marítimes que, junt amb Venècia i Gènova, navegaven i eren pioneres en aquell moment. I això consta doncs, en moltes cròniques d'altres països. Però, en canvi, no tenim, a nivell general, doncs, gaire coneixement. Segons l'historiador Jaume Sobrequer, ja al segle XIII s'havia anat a l'Atlàntic. Hi ha documents que així ho confirmen. També ressalta el professor Sobrequer que per fer una expansió d'aquest nivell són imprescindibles unes infraestructures tant a nivell tècnic com científic, com armamentístic, com econòmic, com social, jurídic i organitzatiu de primeríssim nivell. I la Marina Catalana estava en possessió de tot això. En canvi, segons el senyor Joan Prim, magatista naval, i molt conegut nostre també, la seva obra d'història, les expedicions de projectes castellanes en són desconegudes gairebé fins al segle XIII. Així doncs, us centra desmitificar Castella com a potència i mitificar Catalunya en tot cas. La premissa de que por Castilla y León nuevo mundo yo Colón ja no val. Ja no val, senyors i senyores. I al llarg d'aquesta conferència anirem veient per què. Fa pocs dies vam tenir doncs, en una presentació a la professora de la Rovira i Virgili, la senyora Maria Bonet. Ella també fa recerca sobre el seu àmbit concret, que és diferent d'aquest, però ens va fer una reflexió molt interessant. Ella ens va dir que des de Tarragona, tots els seus estudis que ella va fent, dins del seu àmbit, que també està en els segles XV i XVI, està trobant que tota la noblesa que està investigant la estava portant a l'Empordà. És a dir, tots els personatges nobles importants d'aquell moment, vinculats amb coses en Tarragona, acaben arribant a l'Empordà, és a dir, provenen d'allà, estan lligats a l'Empordà. Això posa en evidència, per una part, que no en sabem gaire res dels personatges nobles importants, així com dels fets succeïts en aquelles parts de l'Empordà. I per una altra, confirma que una de les claus per deslligar el misteri, diguem-li, de totes les pistes de pals en relació al lloc molt possible, dic molt possible perquè encara no es pot confirmar, però sí que és molt possible, com a lloc de sortida de les tres caravel·les, aquella matinada del 3 d'agost del 1492, passa per aclarir què estava passant en aquell temps i quins personatges hi havia, com esmenta les cròniques antigues, en aquell espai de l'Empordà. Això és un treball, diguem, molt, molt important. Comencem, per tant, a fer caure tòpics i conceptes equivocats i ho farem, com veuran, d'una manera irrefutable com a científics, diguéssim, eh? Aquesta és la manera que penso que s'ha de treballar, i no la manera interpretativa o, com deia el meu company, basant-nos en cròniques, no? És a dir, en base a proves, que no siguin interpretatives ni ideològiques, sinó amb rigor científic i contrastat, evidentment. Mirem això, la sala de les batalles, en Espolial, a Madrid. Veiem els cavallers, doncs, que és una batalla, una lluita, la batalla de la Higueruela, es diu, doncs aquí doncs, també hi ha catalans, es barra, enmig dels altres soldats. En aquesta batalla, com en moltes d'altres, que sembla que hem oblidat, hi van intervenir exèrcits catalans, és l'altre gran tema, els exèrcits catalans, tal com podem apreciar en aquesta pintura. I una cosa que els puc dir és ben certa, i és que es conserven més testimonis dels catalans fora de Catalunya i fins i tot fora d'Europa que no aquí a casa nostra. Anem a veure una altra imatge, la Biblioteca Marciana de Venècia. La conquesta i presa la possessió de les Índies es produeix en nom únicament de Ferran el Catòlic. Únicament de Ferran el Catòlic. L'any passat vam viatjar a Venècia, a la Biblioteca Marciana, aquesta que dona la imatge, i allà hi vam localitzar els anales de Venècia, del turista coetani a Colom, era coetani a l'època, el va conèixer també, el Domenico Malipiero. I en relació al primer viatge, ell escriu, parlant del rei Ferran el Catòlico, que l'armada reial prengués possessió del nou territori in suo nome. Parla única i exclusivament del catòlic i en tant cas d'Isabel la Catòlica. Aquesta imatge que veiem aquí a la pantalla és un debat de latí que fa referència al moment de la descoberta en el segon viatge. aquí i pres la possessió dels nous territoris en nom del rei d'Aragó, comte de Barcelona, no oblidem això, i també rei de Castella, mentre la reina fos en vida. El que passa és que la història sembla ser que ha esborrat tots els dos primers títols i s'ha quedat amb el rei de Castella. És només un altre concepte important. Pensin que hi ha molts gravats, diversos gravats, que fan referència a la descoberta, que parlen cronistes d'altres països en relació a la descoberta i que sempre parlen del rei Ferran el Catòlic, mai es menta des de guerra. Això és una cosa posterior que s'inventa en la historiografia romàntica per una sèrie de qüestions que anaven al cas i que, com molts altres temes que se'ns han dit, expliquen una realitat il·lusòria, falsa, el conte que ell deia, aquest conte que ens expliquen. Llavors, en aquest moment, amb les noves pistes i dades que van apareixent com aquesta, amb els personatges de la història oficial situats a l'entorn, que ens porta a pensar, com deia abans, que Pals és segurament i molt possiblement l'autèntic port de sortida del primer viatge i no Palos, com la censura ens ha volgut fer creure. Perquè abans el meu company els ha ensenyat el gravat de los hechos de los castellanos i no s'han recordat de ressaltar, els ho apunto jo, doncs que hi ha una diferència molt notable entre Pals i Palos, i és que la vila de Palos no té muralles. Això està comprovat per científics d'allà, de Palos. Hi ha tot un estudi fet intentant trobar les muralles, no?, per demostrar que el gravat és aquell, i no hi ha res. Jo vaig fer enviar un llibre des de Huelva, la Universitat de Huelva, en relació amb aquest estudi, el tinc a casa, i els puguen assegurar que no poden demostrar, perquè ells em diuen no hi ha res, són moltíssimes coses, és tot un estudi arqueològic, bàsicament, no?, d'animals, de coses marines que van trobant, però no troben les muralles. I aquest tema, amb els ports catalans oblidats i desconeguts, és l'altra àrea en la qual ara estem treballant intensament. Ara fa dos anys, la troballa documental del Port de Pals a l'arxiu de la Corona d'Aragó ha permès demostrar de manera irrefutable la seva existència. I era un port reial, donat que la vila de Pals s'incorpora a la corona l'any 1311. Aquesta troballa ha permès enderrocar la tesi més agressiva que hi havia contrària, que ho negava, i que posava en dubte la serietat de totes aquestes investigacions. Després tornem sobre el Port de Pals, però això va ser molt important perquè hi havia molt, per part d'alguns sectors de recerca, que volien demostrar que això no era veritat, i bé, doncs, que millor que documents si no la zona de l'Aragó trobats per demostrar aquest fet. Anem ara a viatjar a la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona. En relació al segon viatge, veurem com la historiografia oficial deia que el segon viatge doncs, havia sortit a Cádiz, esborrant també de manera sorprenent l'origen del mateix, o sigui Barcelona. I és que la participació catalana en els fets de la descoberta d'Amèrica estan documentats en nombroses fonts escrites, tant coetània, quan se'ns parla, per exemple, d'en Bernat Buil, que acompanyava el Mirall Colom, que fou vicari general de les Índies, quan se'ns parla d'en Pere Margarit, el capità militar de la segona expedició, o de Miquel Ballester, per Rabonir, també. Colom el va anomenar batlle de la fortalesa de la Concepció, o Fra Ramon Pané, ja venim català, també. Hi havia molts altres personatges, tots catalans. També s'ha de reflectir d'aquesta participació catalana, no només a l'època coetània dels llibres, sinó després, en èpoques posteriors, que és recollida en diferents anàlegs o cròniques dels segles XVII i XVIII, tant d'Aragó com de Catalunya. I perquè no hem pogut anar a veure les estrangeres, perquè si no us asseguro que també ho trobem. De moment encara no hem pogut anar i algun dia hi anirem. Per tant, les proves que els catalans són expedicionaris amb l'almirall Colom a la descoberta d'Amèrica són absolutes i aclaparadores. Els anàlegs de la corona de Aragó, del Diego Josep Dormen, de l'any 1697, trobem unes súpliques fetes de l'any 1528 a les Corts Aragoneses de la vila de Montsó que li fan a l'emperador Carles V, on se li reclama que els oficis i beneficis dels regnes de la corona d'Aragó s'han de donar a naturals i no estrangers i on de manera molt clara es recorda com la Granada i les Índies van pertany a la corona d'Aragó. Això està escrit. I ens diu el següent. Y pues no con menos causa, donde tanta fidelidad y deseo de servir a vuestra majestad, hoy se debe concedernos suplicando en este capítulo como conquistadores de dichos reinos, y de otros tocantes a la corona de Aragón mayormente. Que ya el rey católico, vuestro abuelo, tuvo por bien, por el auditorio que los castellanos hicieron al dicho rey católico en la conquista de algunos de dichos reinos. Darles e incorporarles de los reinos de Castilla, la mitad del reino de Granada y la mitad de las Indias que al dicho rey católico pertenecían. Hasta nada más significativo eso. La falsificación documental, per tant, com anàvem veient amb els colonistes, etc., la destrucció de documents a fi d'esborrar la nostra presència del fet de la descoberta d'Amèrica és aclaparadora i d'una magnitud sense precedents. És una suplantació de la història real per una farsa motivada pels interessos polítics d'aquells moments. I com a mostra d'una de les nombroses falsificacions que hem trobat, els mostraré una, localitzada també a la Biblioteca de Catalunya, en un llibre del segle XVIII dels llinatges nobles de Catalunya. Això ho vaig anar posant en coneixement doncs, al departament antic, perquè em va semblar doncs, que era prou important. I sense vostès, aquí tenim uns escuts, veiem que hi ha a dalt a l'esquerra i a baix a la dreta, hi ha uns dos coloms. Tots sabem que l'escut del colom de Barcelona és un colom, fons azul, etc. No? Hi ha diverses variants. Però és que en aquest llibre dels llinatges nobles de Catalunya havien afegit una A amb llapis a l'escut de dalt a l'esquerra. No sé si ho veuran molt bé, però bueno, és amb llapis. A la coloma es llegeixa i amb l'afegitó és una A, coloma. I tenim, per tant, dos escuts coloma. És a dir, van voler esborrar el coneixement de l'escut Colom, de la família Colom de Barcelona, de la família Colom de Barcelona, del tema del llinatge noble, de la vicenda noblesa. I com ho vaig poder saber? Jo m'ho estava. Doncs perquè la persona que ha fet aquest afegitó no es va adonar que al final, en l'índex, hi ha tot l'índex de tots els escuts. I allà hi havia Colom amb el número que li correspon i Coloma. També un ha d'anar a mirar tot el grup, però qui busca, troba. Així doncs, com els deia, hem recuperat, tornant al port de Pals, aquest port de Pals i la població marinera i pescadora que havia desaparegut dels arxius i dels documents gràcies a una recerca transversal. Els convido a descobrir, així doncs, l'esplendor de l'antiga vila reial de Pals. Anem a fer una revisió ràpida de què passa a Pals. Aquí tenim el port de Pals. El port de Pals en un mapa de l'any 1695 de Nicolas Cepès. En aquest mapa s'hi veuen on hi ha els dos quadrets blancs, a Pals, al Grau, i a dalt en un turonet, posa Pals, perquè és el recinte gòtic. I si es fixen, hi ha la línia de la costa, si ara vostès coneixen l'Espartir i tot aquella zona d'allà, ara és tot recte, de la platja recta. Però segles anteriors no era així. L'orografia de la costa va canviant i això no passa aquí, ni molt menys, sinó a moltes costes i a moltes zones geogràfiques de Catalunya i de la península. Llavors, en aquell moment, per una sèrie de factors que hi havia, uns llacs, que hi havia, que encara hi ha la toponímia, teníem un golf. Aquí, a part, hi havia un golf, que era on hi havia el port. Però els estudis geològics, a més que existeixen, demostren que les zones de secà, que hi ha, on hi ha pins i camps d'arròs, eren abans les zones marítimes i marismes ja fa 500 anys. L'aigua, inclús, hi ha constància que arribava fins a la vila de Pals. Aigua. No del mar ben bé, però sí d'aquest conjunt d'aigua salada, dolça, no amb aquests llacs. I que en temps més remot, el mateix monestre Torre de Mugri estaven envoltats pel mar i les llacunes també. Aquí tenim una altra prova cartogràfica de l'any 1798, és a dir, encara, al segle XVIII, encara teníem aquell golf. Fixi'm vostès que no fa tant segle, això. No estem parlant de la prehistòria, vull dir. Doncs aquest és un mapa que es troba a l'Institut de Catalunya i aquí tenim la T de Pals, Torre de Pals, pals més a dins, i com veuen doncs, hi ha aquesta llacuna interior, aquest golf, perquè arribaven els dos brancals del riu. Ara hi ha un brancal del Ter i del Gadó, abans hi havia dos del Ter i dos del Gadó que arribaven doncs, a configurar aquesta llacuna. La darrera troballa, molt interessant, de nova aportació cartogràfica, és aquesta, que es troba a la Biblioteca de Sevilla de l'any 1727. I aquí, doncs, si es fixen a l'esquerra de Ter, hi ha Begú, el cap de Begú, llavors una mica també damunt, clar, potser ens haurem d'apropar molt, però bueno, jo us explico, ja no és lloc d'ancorat dels ports, perquè hi ha el símbol de l'àncora, eh? I una mica també ens hem dut després de Begú, hi ha unes torres, i localitzem la Torre de Pals amb davant, davant de la badia, el lloc on fondejava, el lloc d'ancoratge d'aquest port. Això és una altra prova més, que fixi's vostè, doncs es troba a la Biblioteca de Sevilla. Aquesta és una de les naus, una de les caravel·les documentades que van amb l'almirall Colom en el viatge, i naus com aquesta van navegar, com dèiem anteriorment, per les costes de Catalunya. I és que aquesta és una de les caravel·les que anaven amb Colom cap a les Índies. Seguim prou, de fet tornem amb el tema d'aquesta navegació, els hi aclarirem més el per què, però tornem primer a Pals. Tenim aquí la població marinera que va localitzada per treball de l'Anna Maria Corredor. Tenim, per exemple, el senyor Joan Isballesta, mariner Portus Pals, de l'any 1717. Això es troba a l'Arxiu Històric de Girona, que troba la senyora Anna Maria Corredor, que estudia la toponímia de Pals, que ja és del poble, estudia la toponímia, però clar, això està publicat en un estudi de l'Aix Empordà, i ella el publicava va dir, no tenim constància que hi hagi mariners i pescadors a Pals, això no és conegut, m'estranya molt, jo crec que ho veig molt difícil, però no puc estar-me que tinc que ser rigorosa i posar constància que això és el que he trobat en relació al document. Doncs parla que amb totes dues es diu que l'arrendador, això són taves de Pals, haurà de tenir proveïda dita taverna per 4 mesos, sobre juny, juliol, agost i setembre, a la platja Eterna i Port de Vita Vila. Ho diu ben clar. I en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, tinc obligació de tenir pa i vi a la marina i vendre-lo al mateix preu que lo vendrà a la vila. I així mateix també vendrà sal, oli i aiguardent al mateix preu que se vendrà a la vila. I tindrà son càrrec d'entregar als anuals regidors en Vita Marina 2 pans blancs de 3 a 6 lliures quiscuts i 2 mesures de vi bo, sempre que se li seran demanades dites coses. També va localitzar aquesta persona llicències de pesca per fer obres de l'església de Pals. Això es troba a l'Arxiu Diocesà de Girona. I parla també del tema d'aquest port. Per exemple, ens diu, per alguns ornaments per servei de la mateixa església de Pals, puguen i l'hostia lícit sense encariment de pena ni censura alguna ni màcula de pescar o fer pescar i aixugar los mars, ports i sales de Vita Pals, de Vita Vila de Pals, i altres llocs on los de Pals acostumen a pescar los dies de diumenges. I encara hi ha més, senyors, encara hi ha més. També es troba reflectit el port de Pals en llibres moderns, actuals, que poden trobar vostès a les llibreries, que també això també passa desapercebut, com per exemple de la Cora al Quadrada, la Mediterrània, Cruïlla de Mercader, segles 13 al 15. A la pàgina 144-145 hi surt en menor proporcions, lletres a Mallorca i Menorca, perquè ja està parlant dels ports, els ports d'aquí catalans, litoral, valencià, València, Alacant i Múrcia, centres italians, Gènova i Venècia, i costa catalans. I fixi's, aquí, tan tranquil·lament apareix com Lliure, Roses, Pals, Tarragona, Tortosa, caram, què passa aquí? Tenim el port de Pals, comparables a Tarragona, Tortosa, Cotlliure, Roses, i com és que no en sabíem res d'això? Com és això? La confirmació documental del Port de Pals, aquest ha estat doncs, el fonament que ja tenim posat. Doncs bé, si més no, hem recuperat un port, una població marinera, amb la qual seguim treballant, i que això, apunta cap a com a molt possible el lloc de sortida. Després, quan acabem, si volen, he portat els documents, tots els estan aquí, originals, si qui vulgui es podrà provar i veure'ls, no hi ha cap problema. El primer document és el trobat a l'arxiu de la corona de l'Aragó 22, el del segle XVIII, de la Reial Audiència Consolada de Mar, i són els registres de protestes del mar de Barcelona. Trobem anotat en lletra manuscrita que el 24 de setembre de 1690 el declarant Bartolomé Copello, capità d'un vaixell polacre que es diu Nuestra Senyora de Montenegro, matriculat a Jerusalem, fa la ruta. Pals, Portofino, Engall, Barcelona, amb càrrega de Gotama. I l'altre document molt interessant i anterior a aquest és un procés del 1607 que vam localitzar entre els jurats de la vila de Pals i els pescadors per un conflicte que va haver-hi, a causa d'un tema del llenyam del gos que s'enduien i els pescadors forans. Llavors, a partir d'això, i gràcies a aquest problema, es genera un procés jurídic no està acabat a la ciutat de l'Aragó. I diu el següent, i vingué el procurador del Vic de Pals en mar i digué a ell públicament que els que no tenien llicència no podien pescar. El problema del jurat de Pals fou tan de greuge els pescadors que aquests diuen, que ningú gosa pescar l'Odral, que és el terme del castell de Pals sense llicència de l'arrendador del dit trau. No ens estendrem més amb aquest document, però són 63 pàgines en català, en PIB, molt ben conservades, que aporten moltíssima informació, tot això sortirà, si tot va bé, aquest proper any, en un treball que estàs fent, un llibre, el tema molt més ampliat i bé, doncs aporta molta informació per l'estudi precisament d'aquesta doncs, població marinera, d'aquesta zona, d'aquest port i bé, doncs més informació que anirem traient. Un altre document que molta gent ja deu conèixer és el del Vicenç de Stinson de la Vila de Pals, perquè clar, també hi ha documents que situen personatges del Colom genovès, personatges directament vinculats a l'almirall Cristòfor Colom i que estan a Pals. Un d'ells és aquest. Aquest document es troba doncs, a l'arxiu de la Diaca, aquí a Barcelona. I ho diu ben clar, està subratllat, Vicent de l'Espinson de la Vila de Pans. Això també, a veure, són línies que s'han d'aprofundir. No es poden quedar tan sols amb el document i, mira, que curiós, diu això. Un altre personatge molt, molt important i que també s'ha de separar és el senyor Juan de Gamboa. Aquest és el senyor de la Vila de Pals, capità de Torroella de Montgrí i cavallerís major dels Reis Catòlics. I aquest Juan de Gamboa és el Juan de Gamboa de la història oficial del Colom genovès. El seu fill és el que fa de correu a les Índies. Vull dir, això és una de la història oficial. Vostès de llegeixen i li parlen d'aquests personatges. Però que no sabien que aquest personatge va ser investit com a senyor de la vila per la reina Joan Enrique, la mare de Fernando Catòlic. Doncs sí, Joan de Gamboa va ser armat cavaller per la reina i anomenat noble capità general pel comte d'Empúries el 4 de gener de l'any 1467 quan estaven en plena guerra civil catalana a la Generalitat contra Joan II. La seva filla també se sap que la filla d'aquest home, la Isabel de Gamboa, doncs va tenir una relació sentimental amb Jaume Colom, fill del descobridor. I aquest problema, aquest conflicte que va haver-hi, perquè bé, no es va arribar a casa amb ella, serà la casa amb la Maria de Toledo, tot això genera doncs, un conflicte legal, no? Jurídic legal, i acaba arribant al Vaticà, a Roma. Hi ha les cartes, està tot així, això ho ha estudiat bastant l'Alba Vallès. D'aquesta relació també va néixer un infant anomenat Francesc. En el llibre d'entrada, aquest és una imatge que ens planteja una pregunta, o sigui, quines embarcacions duien els mariners catalans? I és que en el llibre d'entrada i sortides de Palamós, el company historiador de l'art, Gabriel Martí, ha localitzat no pagar una informació que em va fer arribar i que vaig comentar-la aquest mes d'agost durant l'homenatge a Colom. I és que parla d'uns pagaments fets per durant a la gent que l'any 1602 havien portat materials o realitzat treballs per la vida de Palamós. En relació a aquest fet i al del port de Pals, Gabriel havia fet partícip anteriorment d'una notícia d'un registre que parlava d'unes grosses vingudes de Pals per enllosar la muralla de Palamós. La seva darrera dada documentada fa referència a un aspecte innovador a nivell toponímic i que ara vostè dirà, això com pot ser, no? I és que Pals també es coneixia per Palos. No? I ho crec que sí. Perquè el registre que hi va trobar diu el següent. Ha estrenyat moneda de palos, 12 lliures, i són per pagar el senyal i donem per les modes de molí, com consta en pòlissa de 20 jurats, el 8 d'octubre de 1602. Segons el meu company, que és l'estudi de l'art, ell opina que el mestre Llarg havia sentit el carrer de pals que va fer doncs, les modes per aquest molí no? de palamós. Seria de preguntar-lo, home, i aquí diu palos, com pot ser això? Això deu ser palos d'allà. Va dir, no, 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 això és impossible, vull dir, en el registre aquí treballaven amb el que era el proper, no? Sigui de la vila, sigui de les pobles del voltant. I això el podem garantir que fa referència a pals. I caram, quina innovació. Però no oblidem una altra cosa, i és que tampoc m'estranya, perquè el Campo de Palos de Múrcia, que no sé si vostès ho saben, però originàriament es deia Cap de Pals. Això està en un mapa. D'Utxer, del 1300 i pico, doncs això hi és. És a dir, la toponímia també és una manera de fer recerca, i de tenir proves doncs, documentades, per anar arribant al fons de la qüestió i veure els orígens d'on provenen, d'on provenen les coses. Anem a veure la primera més interessant, la Virgen de los Navegantes, tornem a Sevilla, ja veiem que anem saltant, Però que tot en parlo així, aquesta... A la Virgen de los Navegantes, això també és una viatge molt coneguda, a la part superior representa ja la Verge amb tots els navegants, que és Cristòfor Colom i tots els altres que fan doncs, les descobertes més importants. I a sota hi ha els seus vaixells, això és el que ens explica, és conegut. Fixi's com també hi ha vaixells amb barres catalanes i senyals reials. On estan les barres de Castella? Tornem amb el tema que dèiem. Un altre vaixell molt, molt interessant, les caravel·les, perquè no eren exclusives de la zona sud de la península, ni de Portugal ni de Gènova. Trobem documentades construccions de caravel·les dedicades a la flota de l'Armada del General, o sigui, la Generalitat. I és que l'autora Isabel Sánchez, del llibre La Diputació del General de Catalunya, 1403-79, ens diu: dins de Bressana, el més important era la flota. Allà es construïen els nous vaixells que ampliaven l'Armada del General. Dès assenyala que entre els anys 1414 i 58, a la Bressana barcelonina es construïren 16 naus, 15 galeres i una caravel·la. Però també tenim presència de caravel·les a l'època de Pere IV al Conestable de Portugal, els reis catalans. Donat que l'autor, en Martínez Ferrando, ens dona notícia de com s'envia una flota cap a Roses per atacar l'armada enemiga. Aquesta flota estava composta de 4 galeres, 3 galiotes, 2 caravel·les i 2 bergantins. A més, tinguem en compte que els germans Anés Pinzón o Llanes Pinzón són també portuguesos i a més són cúsics de Pere Quart al Conestable. Veuen com tot va lligant? I potser també, si veiem això, entendrem encara molt millor l'utilització d'aquest tipus de naus en el viatge de la descoberta, perquè tot va lligant i tot forma part del mateix context i objectiu. Aquí tenim les escenes de Barcelona i els moments garantits que s'havien de rebre a Catalunya, tal com ho mostren els documents al segle XV. S'havien de rebre i navegaven de rebre per aquí a Catalunya. I a més, doncs bé, com hem dit, amb la batalla aquesta de Rosa, les caravel·les van passar per davant de pas tranquil·lament amb tota normalitat. És a dir, un altre tòpic que trenquem és aquest, la presència de caravel·les aquí. I es construïen a les drassanes, no oblidem, gòtiques més grans i importants d'Europa. Bé, aquesta imatge és una mica per mostrar com, a banda de quan no hi havia drassanes, doncs moltes poblacions a les seves platges, com per exemple Sant Feliu de Guíxols i moltes altres, també construïen naus i això també està documentat. Aquesta imatge també és molt interessant i la volia mostrar perquè aquesta és una de les imatges de la nau de Colom, la Mireia Colom, diuen que és la nau que van amb ell, i colorejat, com poden veure, tenim els escuts que anaven als vaixells, que anaven identificats, amb banderes, amb escuts. I aquí tenim, doncs miri, el Colom, aquest que dèiem, amb el fons blau, la barra dels senyals catalans, a l'esquerra tenim la creu de Sant Jordi, i a la dreta no és la bandera d'Espanya, això. Això és la bandera o l'escut de la Marina. La Maria Catalana, de la Marina aquesta. Si tornem de nou El segon viatge de la Mirall Colom, recordarem com aquesta passada primavera va saltar la premsa i va aixecar una veritable flamarada, sobretot els fòrums de premsa espanyola, la notícia de la informació trobada a la Biblioteca de Catalunya, a través dels Anales de Catalunya, de Narcís Feliu de la Penya, de l'any 1709, on ell viu. Embarcada en Serrat, debuta en Barcelona con Colón i fue capità en Pedro Margarí. Partieron de Barcelona con la flota de Colón, llegaron a Cádiz a 23 de septiembre. Partieron de Cádiz tomando tierra en la isla que llamaron Deseada, después a la que nombraron Española. Partieron a Haití, donde les noticiaron de sus amigos muertos por los indios. La historia oficial ens explica que salten de Cádiz el dia 25 de setembre, obviant d'una manera sorprenent la primera part del viatge des de Barcelona, confonent i oblidant el paper fonamental dels catalans sobre les ordres del seu rei, en Ferran II el Catòlic comte de Barcelona. A tal efecte, l'armada reial provinent de Barcelona, què fa? Doncs home, arriba a Cádiz el dia 23 de setembre i aquests dos dies fins al 25, que és el registre que ens ha fet arribar, són els dos dies que tenen per acabar de vestir, d'aigua, d'aliments, després d'aquest viatge de 15 o 20 dies, abans de proseguir el seu viatge. I en els Anales de Catalunya també hi ha una nota de pàgina on es llegeix. Fundada los catalanes en las Indias, iglesias de Santa Tecla i Santa Eulàlia. Caram, fixin vostès quanta presència catalana hi ha per tot arreu d'Amèrica, no? Diguéssim, i tot això no ho sabíem, no ho coneix la majoria de la gent. A mi, quan va soltar la notícia de premsa, em van trucar de diversos mitjans de comunicació i em van trucar de Radio Cadi i del programa És Ràdio. Bé, volia entrevistar en directe i els puc ben assegurar que no es va fer absolutament cap gràcia a aquestes afirmacions que vaig realitzar. Perquè és que van arribar a dir-me que això li sonava a pluralisme. Clar, jo els vaig dir que, no ho sé, que no era nacionalisme, que era la història, la documentació i els fets. Si ells volen interpretar el que sigui, doncs allà cadascú amb el que vulgui interpretar. Però estic tan lloc, jo, per naturalesa, una veritable oposició innata amb no voler saber res que contradigui allò que s'estableix. I això, segur que és molt greu. En aquell moment vaig adonar-me, en els moments que vam dir això, que no hi ha hagut massa canvi des de l'any 1927 al 2010, i que el que havia passat el senyor Ulloa, com dèiem abans, continua avui en dia absolutament vigent. Aquesta és una altra mostra demostrativa, doncs, és un gravat de Theodor de Bray, també americà, del segle XVI, del tema de la descoberta d'Amèrica, amb més vaixells amb senyals catalanes. S'ha posat també en dubte darrerament, de manera pública, i a través dels mitjans de comunicació, l'autenticitat o validesa documental de les fonts que es deia, que són a Catalunya. I això vol dir que la seva tasca com a rei, Ferran el Catòlic de la Corona d'Aragó, posseïa la seva pròpia d'enselleria, lleis jurídiques, etc., que estaven sotmesos a les Constitucions de Catalunya. Tampoc hem d'oblidar que la pròpia de les capitulacions de Santa Fe es troben aquí a Barcelona, la Corona d'Aragó. Aquesta és la imatge dels Anales de Catalunya, que per cert, si volen, també està per internet, la poden trobar i llegir, està completament a l'abast de la gent. I és que la gent maliciosa que menysteix les proves documentals, però no s'ha de fer una lliure interpretació de les que li convé, potser no sap que el senyor Narcís Feliu de la Penya era advocat i economista, però sobretot defensor de la veritat. A l'edició de les Anales de Catalunya, el professor Jaume Sobrequés, a la seva introducció, diu en Feliu que els catalans, a diferència dels espanyols, italians, alemanys o francesos, no han sabut explicar al món allò que han fet. I Catalunya ha estat víctima, per tant, de l'oblit dels forasters, però ha patit també el menyspreu i la informació tergiversada de la seva realitat col·lectiva. Les Anales de Catalunya estan escrites en castellà, i això és perquè el senyor Feliu de la Penya considera, tal com escriu en el llibre, que donat que les ofenses que es fan són en castellà, ell vol respondre en castellà perquè arribi a l'enteniment de la gent que els fa. I ell diu, debiendo manifestar su equivocación, no puedo excusar el gusto de lengua castellana, para que igualmente se entienda el cargo y la defensa y la equivocación y la verdad. Y para asegurar la verdad, dijo él, en dicha censura y en los antecedentes me he valido de las escrituras auténticas, privilegios, actos de corte, relaciones de los serenísimos reyes y de los dietarios, y libros del Real Archivo de Barcelona, desde la misma ciudad, desde la Diputación de Lérida, Tortosa, de Perpiñán y de las demás ciudades y villas del Principado, iglesias, conventos y autores extranjeros. Home, a mi em sembla que ell no s'ha inventat les cròniques, ni molt menys en tot el que aquí aporta. Però sabien vostès que els monedes de Catalunya van ser confiscats per Felip V? Els llegirem ara una informació que ens van fer arribar als nostres companys investigadors, com d'ells estàvem aquí a la sala també, els senyors Josep Catà i l'Antoni Muñoz, a qui volem agrair doncs, la informació que ens van facilitar, donat que té relació amb el tema. És un edicte del 12 de març del capità general de Catalunya, Castel Rodrigo, per ordre del Felip V, que és el senyor que tenim aquí a la pantalla. I diu el següent. Finalmente, como la cierta malicia en las turbaciones que empezaron en el año 1705, dio a la imprenta un sinfín de papeles sediciosos, libelos, infamatorios, canciones, alegatos jurídicos, poesías, narraciones históricas, bajo varios renombres, indignos de tolerarse. Por tanto, bajo las mismas penas de reos de la majestad, y mandamos que a persona alguna le sea lícito retener y mantener dichos papeles. Y porque entre los históricos serían impresos unos anales de Cataluña, su autor, el doctor Narciso Feliu, cuya obra, distribuida en tres volúmenes de mucha parte, contiene materia muy maliciosa, sediciosa y perjudicial al Estado. Se prohíbe, ordena y manda que cualquier persona que tenga dichas obras, bajo las mismas penas, las debe entregar enteramente en mano. Barcelona, 12 de marzo de 1716. Per tant, veiem com quines tribulacions han patit doncs, tota la informació que parla de la nostra història de Catalunya. No podem, per tant, obviar que si l'arribada del primer viatge es produeix a Barcelona, com ens confirma l'historiador canari, deia abans en Romeu de Armes, i obliga l'any 1944 a la història oficial a reconèixer, si tenim també que la preparació del segon viatge es produeix a Barcelona, tot i que tothom ho hagués pogut tapar, i si tenim també que la sortida d'aquest segon viatge es troba documentada, i a més sabem, per la medievalista del CSIC, la senyora Teresa Ferrer Mallol, que els catalans estaven establerts en colònies d'Andalusia, amb el centre assegurativ que roman, en canvi, a Barcelona, des del segle XIII, ja estaven establerts en colònies d'Andalusia des del segle XIII, amb el consulat de mar, ja, i regint-nos amb les lleis del consulat de mar de la nació catalana per privilegi del rei de Castella d'Andalusia, i que estaven com a bases navals i de redistribució de mercaderies. Veurem quin gran desconeixement tenim del funcionament i organització de la Marina Catalana i dels seus àmbits d'actuació, a més a més. Però és que també tenia un cònsol de Castella a Barcelona i això en canvi no ho sabíem, eh? Vull dir, allà teníem consulat, però ells aquí també el tenien, era una relació recíproca. I si amb aquestes dades veiem quin paper tan principal i cabdal ha tingut Catalunya en el tema de la descoberta i en canvi quin oblit o desaparició fulminant hem patit, és el que ha passat. És el que ha passat. Ens hem de preguntar si alguna cosa no és gens normal a l'estat de la recerca feta fins fa poc sobre l'origen de Cristòfor Colom i els fets de la descoberta d'Amèrica. I sobretot, amb el paper fonamental de Catalunya i la corona de la ONU d'aquest assumpte. Aquí hem d'aclarir-ho, d'una vegada per totes. I la pregunta que estem aleshores obligats a fer-nos i la resposta sobretot que cal trobar és per què hi ha hagut una desaparició massiva documental. Per què hi ha hagut falsificacions i versions diferents sobre els fets de la descoberta d'Amèrica? Un dels articles principals de les expedicions com fou Catalunya i els catalans s'han esborrat voluntàriament al llarg dels segles de les pàgines de la història, de la nostra història i de la història universal. La manipulació documental ha estat, per tant, a l'ordre del dia, en el nostre passat, s'ha esborrat el nom de Catalunya del mapa del món, de les llibres, de les cròniques, i bé, doncs, com diuen, com ho mostra un botó, una altra falsificació o manipulació documental que vaig localitzar no fa gaire, a la Biblioteca de Catalunya també, són aquestes cròniques d'Espanya, que tenim aquí a la portada, on veiem molt clarament, aquí ho diu, crònica, Espanya, compuesto ordenado, portera, Miquel Carbonell, etc. de Barcelona, Xiula de Barcelona. Però és clar, que mirant el colofó final, que a més està documentat, que és el xic a la portada, resulta ser que no es deien així aquestes cròniques, sinó que eren les cròniques de Catalunya, tretes de la Xiula allà, etc. per Miquel Pere Carbonell, una altra mostra d'aquesta manipulació que dèiem, que bé, doncs es va reescrivint segons l'interès. Però els intents successius de manipulació, falsificació i destrucció de documents a fi de la corona, d'aquells moments, poder reescriure la seva història, fet a mida d'una manera impròpia, il·legal i immoral, amb la finalitat d'apropiar-se dels fets més rellevants, lloables, protagonitzats pels catalans, però no només catalans, valencians, aragonesos o mallorquins, entre molts d'altres, que van ser els protagonistes reals d'aquests fets. Com acabem de veure doncs, al llarg de la nostra intervenció que ja acabem, veiem com la participació de la intervenció real de Catalunya i de la Corona d'Aragó en els fets més transcendents, això vol dir guerres, conquestes, etc., de la història d'unes Espanyes o d'una Espanya, que era tan sols un concepte geogràfic, però mai polític en aquells moments, almenys en aquells moments no ho era, donat que es constituïa de diversos regnes. Si bé, com hem dit, sembla que els propis catalans no hem acabat de tenir tot aquest tema massa clar. I després que posen de manifest el frau històric universal que ha patit la descoberta d'Amèrica, però sobretot Catalunya, en el seu paper, en el seu descobriment, citarem, a banda de l'autoconeixement, això ho volem dir perquè home, ens anem portant, que les nacions estrangeres al llarg de la història ho han afirmat, un personatge, ara mostrem, un personatge de gran importància a nivell mundial, com fou doncs, Carles V. L'emperador de la Cinque, Carles I i Cinque d'Alemanya, qui tingué amb molt alt respecte, admiració, afecte, simpatia i estimació pel poble català, com ho demostra tota una col·lecció que hi ha de cartes i correspondència on elogia la lleialtat dels catalans. I de l'emperador se'n guarda constància que un dia va exclamar: prefereixo ser comte de Barcelona que emperador romà. Moltes gràcies.